dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana, amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Les comarques de Lleida i el Pirineu viuen el millor cap de setmana de les vacances de Nadal si es mira des de la vessant turística. A pocs dies, a més d'un cap d'any, que esperen amb optimisme. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Les estacions d'esquí esperen vendre més de 180.000 forfets fins al Dia de Reis, i a la Plana també s'espera una ocupació més alta a partir d'aquest cap de setmana.
D'altra banda, continuem en plenes festes de Nadal arreu de Catalunya. Avui és el Dia dels Sants Innocents i en diversos municipis es viuen actes i celebracions.
També en molts indrets són protagonistes els parcs de Nadal i les fires, especialment dedicades als infants i les famílies.
A tot això, la circulació a la línia R8 de Rodalies s'ha restablert aquest migdia entre Granollers Centre i Martorell Central, un cop solucionats els problemes de tensió a la catenària que s'han produït de bon matí i han deixat la línia sense circulació.
La incidència s'ha concentrat a les instal·lacions de Granollers Centre. Renfe ha gestionat un transport alternatiu per carretera entre les estacions de Martorell Centre Central i Mollet Sant Fust.
D'altra banda, des d'avui el carregador USB-C ja és l'únic permès a la Unió Europea en bona part dels aparells electrònics.
Tots els telèfons mòbils, tauletes i altres dispositius electrònics han d'incorporar un carregador únic d'aquest tipus en compliment de la nova directiva europea, que entra en vigor després d'un termini d'adaptació de 2 anys.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte amb encara algunes boires a l'interior. Sergi Càrceles, bon dia.
Hola, com estem? Avui estem tenint aquestes fortes boires a les terres de Ponent, sobretot al sector de Cervera, Tàrrega, Mollerussa o Lleida, fins i tot a la Conca de l'Ebre, a Móra d'Ebre, i en aquestes boires que ens acompanyaran també aquesta tarda. Unes temperatures màximes que, sobretot, són elevades a la costa, arribant a màximes de 15-16 graus, i molt de sol al Pirineu i Prepirineu. Per demà no canviarà la cosa. Continuarem tenint aquestes boires a l'interior i molta tranquil·litat a la resta del territori.
N'estarem pendents. En Cultura, Joan Dausà va cloure aquest divendres els concerts del mes de desembre de la seva gira de Nadal.
Ho va fer amb una doble actuació consecutiva a Terrassa, la factoria cultural de la cocapital vallesana, amb entrades exaurides.
En plana esportiva, en bàsquet, ahir va començar la segona volta de l'Eurolliga pel Barça i ho va fer amb derrota al Palau Blaugrana.
Els culers van caure per 74-78 davant l'Estrella Roja i sumen 9 victòries i 9 derrotes en el balanç, que els deixa 11 anys i ara mateix fora del play-off.
A la Lliga CBA i el Joventut va derrotar Lleida en el duel català de la jornada per 92-72.
Demà diumenge es tancarà la jornada amb un clàssic Madrid-Barça a partir de 8:45 del vespre.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. Les comarques de Lleida i el Pirineu viuen el millor cap de setmana de les vacances de Nadal si es mira des de la vessant turística. De fet, freguen el ple i, a més, ho fan a pocs dies d'un cap d'any que esperen amb optimisme.
Les estacions d'esquí esperen vendre més de 180.000 forfets fins al Dia de Reis i a la Plana també s'espera una ocupació més alta a partir d'aquest cap de setmana. Lleida Televisió Segrià, Eva Cortijo.
Al Pirineu, en moments puntuals, es pot penjar el cartell de complert, però l'ocupació mitjana està al voltant del 85-90%. Els visitants en aquesta època són sobretot famílies, tot i que s'ha notat un cert repunt del turista francès, que busca sobretot tranquil·litat i paisatge. Segons el director de màrqueting del Patronat de Turisme, Juli Alegre, també es reactiva la economia gràcies a les segones residències.
Familiar, bàsicament estatal, tot i que comencen a venir també turistes francesos, i també hem de reconèixer que a banda dels turistes venen moltes zones de residència que ajuden també a dinamitzar l'activitat a les estacions d'esquí i les activitats paral·leles com poden ser les fetes per les més de 200 empreses dedicades a la neu i altres activitats que poden haver-hi al territori com festes populars, belens, mercats, etc.
A la Plana, les activitats són el principal pol d'atracció, però les ocupacions seran més baixes. A partir del 2 de gener, els establiments estan a l'espera de les reserves d'última hora.
En tot això, els càmpings de la demarcació de Lleida i l'Alta Muntanya estan vivint també un gran inici de campanya d'hivern.
En les zones on es fa turisme d'esquí hi ha molt bones xifres, tant en bungalows com en caravanes. A la Plana de Lleida es mantenen amb un nivell estable per l'època de l'any. Lleida Televisió Comarques n'ha parlat amb Joan Uller, responsable de càmpings de la Noguera, Víctor Paracuellos.
Els càmpings de la província de Lleida estan vivint un magnífic inici de campanya d'hivern i és que s'està assolint gairebé un 100% d'ocupació en algunes zones. Les previsions inicials eren bones, però la climatologia dels darrers dies ha ajudat a augmentar el nombre de pernoctacions.
La temporada d'hivern a càmpings està bastant animada, sobretot ara amb les últimes nevades que estan favorint que s'omplin sobretot bungalows, d'acord? Pel que fa al Pirineu en general, l'ocupació de bungalows, estem parlant de l'ocupació del 100% per cap d'any i les dates més importants. Antigament, bueno, els últims anys l'ocupació ha sigut més puntual i sembla que aquest any s'ha allargat una miqueta més, és a dir, comença una miqueta abans i sembla que la gent faci les estades una miqueta més llargues.
A la zona de la Plana de Lleida no hi ha el mateix flux de turistes que a l'alta muntanya. Tot i així, s'espera una bona xifra de clients de cara a la nit de cap d'any.
Nosaltres aquí a la Plana tenim un... O sigui, els hiverns no són tan intensos, d'acord? Perquè la gent va més cap al Pirineu a buscar la neu i això. Llavors, pel que fa a tema bungalows, sí que tenim una ocupació del 100%. En caravana ja ens dependrà molt del temps en concret. Actualment tenim una ocupació del 30% només, d'acord? Perquè això, la gent prefereix més anar al Pirineu a jugar amb la neu, amb els peques.
Enguany ha augmentat el nombre de clients estrangers per la darrera nit de l'any i també s'espera que pugin les reserves d'última hora.
D'altra banda, la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona preveia una mitjana d'ocupació d'entre el 65 i el 70% al Pirineu Gironí durant totes aquestes vacances de Nadal, però pujarà a partir d'aquest mateix cap de setmana i fins al dia 1 de gener.
A les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya, l'ocupació passarà d'un 60-70% de mitjana els últims dies fins al 100%.
Menys protagonisme tindran, com és habitual en aquestes dates, les destinacions del litoral català.
Tant la Costa Brava com la Costa Daurada, el percentatge de flota hotelera oberta és força reduït, un 20% de mitjana a la Costa Brava. Esperen els usuaris habituals en aquests caps de setmana de festes de Nadal i també per Cap d'Any, però són conscients que la gent opta en aquestes dates per la muntanya i per les zones interiors. En el conjunt de la Costa Brava i la Costa Daurada, l'ocupació aquests dies podria estar entre el 40 i el 60%.
És un percentatge molt similar al que es preveu d'ocupació al llarg d'aquestes dates nadalenques a les Terres de l'Ebre i al Delta, la mitjana habitual també en aquests dies.
Tot i això, el sector espera que aquest cap de setmana prèvia, Cap d'Any i fins llavors, es pugui arribar al 80%.
Avui és 28 de desembre, és el Dia dels Sants Innocents i alguns municipis de Catalunya s'esforcen encara per mantenir ben viva aquesta tradició de les dates nadalenques.
Per això, les llufes i la música omplen els carrers de Sant Cugat amb la ballada dels Sants Innocents. Coneixem més detalls. Cugat Mèdia, Joan Garcia.
Sant Cugat s'ha omplert de llufes i música amb una quarantena de balladors des d'I2 fins a segona primària d'Andança, l'escola de dansa de l'Esbart Sant Cugat. 7 escoles públiques de la nostra ciutat han participat en aquesta cercavila que s'ha iniciat a la Casa de Cultura, passant per la plaça d'Octavià i finalitzant el recorregut a la plaça de Sant Pere. Els petits dansaires han exhibit diferents coreografies en rotllana i han rebut l'ovació dels familiars assistents en aquest acte de dissabte al matí. Ja fa més d'una vintena d'anys que aquesta ballada dels Sants Innocents omple els jocs més emblemàtics de la nostra ciutat. Més de 300 alumnes integren en dansa entre els de l'Esbar i els de les escoles públiques que oferten activitats extraescolars de dansa. Una manera divertida de viure un dia ple d'innocentades i on el ball és ben present en les cames d'aquests petits infants.
En el mateix sentit, el Mercat de la Independència de Terrassa vol mantenir viva no només la tradició de comprar les seves instal·lacions, sinó també les més pròpies d'aquestes dates.
Per això ha dedicat el taller que setmanalment ofereix a la mainada a la festivitat dels Sants Innocents, perquè confeccionin llufes per enganxar els clients i així mantenir viva l'entremaliadura. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paolo.
Aprofitant l'espai infantil que el Mercat de la Independència ofereix cada dissabte per entretenir la mainada mentre els pares fan la compra, els responsables de la iniciativa han ideat un taller de llufes coincidint amb el Dia dels Sants Innocents, una proposta molt ben rebuda pels més menuts.
Estem fent llufes per penjar-li a la gent i aquestes blanques són per decorar i quedar-te-les per tu.
Unes cases que s'enganxen a l'esquena pels innocents.
Tot plegat pensat per mantenir vives les tradicions d'aquesta època. Ens ho explica Joan Font, responsable dels paradistes al mercat.
Aprofitant que són els Sants Innocents, doncs fer una miqueta de rebombori, una mica de fullona dintre del mercat, que els nanos no estiguin aquí quiets, sinó que estiguin donant voltes i puguin fer la llufa i recuperar una miqueta això que dius, de la tradició de penjar la llufa.
Com aquestes llufes, són moltes les manualitats que els més petits poden fer cada setmana al cèntric mercat del Raval de Montserrat.
Tot amb material reciclat i, bueno, intentem fer que els nens tinguin altres alternatives.
En aquesta ocasió, un taller nadalenc ha fet que aquest dissabte alguns clients hagin sortit al mercat amb alguna cosa més que productes frescos.
I més enllà dels Sants Innocents, continuen la programació d'actes habituals d'aquestes festes de Nadal. Està en marxa la fàbrica de joguines dels Reis d'Orient a la Fabra i Coats de Barcelona. L'espai va obrir les portes ahir, viu el seu primer cap de setmana i es pot visitar cada tarda fins al dissabte vinent.
Es tracta d'un magatzem fantàstic i centre logístic on es desen i es distribueixen les joguines de la nit de Reis. Els visitants, que entren per torns cada 15 minuts, poden realitzar un itinerari preparat pels ajudants de Ses Majestats per l'interior de la fàbrica on s'elabora les joguines, veure com es preparen els regals i descobrir secrets amagats.
També va obrir aquest divendres el nou Parc de Nadal de Tarragona, el recinte firal, que obre a partir d'ara cada dia d'11 del matí a 2 de la tarda i de 5 a 8 del vespre fins al dissabte vinent, excepte el 31 de desembre, que obrirà només en horari de matí, i el dia 1 de gener, que obrirà només a la tarda.
En aquesta edició, el parc ha programat activitats per a tota la família, amb algunes novetats com la pista de gel, un inflable de parkour o el trenet de Nadal. També s'ha reforçat la programació d'espectacles amb desenes de companyies de música, dansa, teatre, circ i màgia. Una altra de les novetats són les anomenades sessions tranquil·les, sense música, sorolls i amb lluminositat més baixa, perquè les famílies que tinguin hipersensibilitat sensorial puguin gaudir-ne. El recinte té capacitat per unes 200 persones i espereu que hi passin unes 1.100 persones cada dia.
D'altra banda, enguany el Prat de Llobregat compta amb dues firetes de Nadal amb atraccions i paradetes de llaminadures, obertes des de fa dies i fins al Dia de Reis.
És una iniciativa pensada pels infants de la ciutat que alhora ajuda a dinamitzar els eixos comercials de la zona. El Prat Ràdio, Rocío Santa Eufèmia.
La màgia del Nadal s'ha multiplicat enguany al Prat amb més propostes que mai pels infants de la ciutat. La plaça Blanes i la de Joan Salvat Papaseit fa dies que compten amb dues petites fires d'atraccions, amb cavallets, inflables, tòmboles i paradetes de llaminadures. Les instal·lacions ocupen uns 400 metres quadrats i són de petit format, amb una mitja dotzena d'atraccions cada fireta. A més, per tal que els nens i nenes les puguin gaudir, les fitxes de les atraccions són més econòmiques que durant la fira de Festa Major. Carlos Belloque es firaire.
Muy bien, porque nunca habían hecho, porque había entendido nada en el Prat. Y bueno, una propuesta nueva, ¿no? Hemos montado un parque de Navidad, en colaboración del Ayuntamiento. Compras fichas ahí en taquilla y vale para todas las atracciones, con diferentes precios y diferentes abonos para que puedan disfrutar los niños de la casa.
Per tenir en compte el descans veïnal, l'horari de les fires és de 10 del matí a 10 de la nit fins al 6 de gener.
La següent data marcada, evidentment, és la nit del 31. Barcelona celebrarà el cap d'any amb una festa col·lectiva de gran format a l'Avinguda Maria Cristina, als peus de Montjuïc.
El dimarts, la música, la pirotècnia i el foc i la llum formaran part de l'espectacle que ha dissenyat una companyia francesa. A partir de les 9 del vespre començarà a sonar la música per amenitzar els minuts previs a l'inici de l'esdeveniment. L'espectacle, titulat Barcelona Bateca, començarà 10 minuts abans de les 12 amb una coreografia de més de 500 drons i elements pirotècnics acuradament sincronitzats.
La circulació a la línia R8 de Rodalies s'ha restablert aquest migdia entre Granollers Centre i Martorell Central, un cop solucionats els problemes de tensió a la catenària que s'han produït de bon matí i han deixat la línia sense circulació.
La incidència s'ha concentrat a les instal·lacions de Granollers Centre. Renfe ha gestionat un transport alternatiu per carretera entre les estacions de Martorell Central i Mollet-Sant Fost. Tècnics d'ADIF han treballat en la resolució de l'avaria i Protecció Civil havia activat la prealerta del Ferrocat, que ja s'ha donat per finalitzada.
D'altra banda, tot això, els usuaris de Rodalies i de mitjana distància ja poden adquirir els abonaments per als primers 4 mesos del 2025 després que es confirmés que la gratuïtat dels serveis s'amplia fins al juny.
Tot i que són gratuïts, per aconseguir els abonaments cal pagar una bestreta de 10 euros en el cas de Rodalies i de 20 si s'opta per l'abonament per a viatgers freqüents de mitjana distància. Si es fan un mínim de 16 viatges durant aquests mesos, els diners es retornen als usuaris.
I d'altra banda, aquest divendres han quedat aprovades les noves tarifes del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona per l'any vinent, amb un increment del 3% que coincideix amb el que s'aplicarà arreu de Catalunya. Els nous preus de 2025 entraran en vigor el 15 de gener. A Barcelona, la T-Usual i la T-Jove mantindran les bonificacions actuals del 50%. La T-Usual per una zona passarà a costar 22 euros, la T-Casual 12,5 i la T-Jove 44.
Pel que fa a Tarragona, la T10 d'una zona incrementarà el seu preu actual de 6,30 euros a 6,50. La T+, pujarà dels 24 euros als 24,75. I la T-Jove tindrà un preu de 49,45 euros i que fins ara costava 48 euros.
A Girona, la T10 d'una zona passarà de 6 euros a 6,20. La T+, tindrà un cost de 25,75, fins ara costava 25, i la T-Jove passarà de 49 a 50,5, de manera que augmentarà 1,5 euros.
En el cas de Lleida, la T10 d'una zona tindrà un cost de 5,30 euros, fins ara costava 5,15, la T-Més enfilarà fins als 21,35 euros, fins ara costava 20,70, i la T-Jove passarà de 41,40 euros a 42,65.
Amb motiu de l'anunci del govern de la Generalitat d'impulsar el perllongament de la línia 2 de metro a Montjuïc i l'aeroport, la promoció del transport públic demana el perllongament de Montjuïc a l'aeroport.
Argumenten que el perllongament de la línia 2 de metro implicarà la construcció de més de 6 quilòmetres de túnel i 6 estacions al preu de 1.000 milions d'euros. A més, consideren que comportarà la desafecció del tram de via entre les estacions de Sant Antoni i el Paral·lel, ja que el traçat entre aquesta avinguda i el parc de Montjuïc seria redundant amb el ja existent. Per això proposen perllongar el funicular de Montjuïc des de l'estació superior, al parc, fins a la terminal 1 de l'aeroport del Prat. Expliquen que aquesta actuació aprofitaria part de la infraestructura ja construïda i permetria reduir costos. A més, demanen que la gestió d'aquesta nova línia l'hauria de fer una nova empresa mixta entre TMB i Renfe.
Des d'avui, el carregador USB-C ja és l'únic permès a la Unió Europea en bona part dels aparells electrònics.
Així, tots els telèfons mòbils, tauletes i altres dispositius electrònics han d'incorporar un carregador únic d'aquest tipus en compliment de la nova directiva europea, que entra en vigor després d'un termini d'adaptació de 2 anys. Ho explica Angela Seed, d'Electrodomestic Seed, en declaracions a Vallès Visió.
La idea és esa, que nos quedemos solo con el USB-C, USB-C para todo, tablet, cámaras, móviles, incluso hasta las afeitadoras vienen ya sin enchufe ni nada, vienen solo con cable. Mucho mejor, porque así pues con una cosa no te tienes que llevar de vacaciones 5 cables o en el coche 2 o 3 diferentes, sería lo más lógico.
Això suposarà a partir d'ara un estalvi econòmic per als consumidors, que no hauran de comprar diversos carregadors per a cada aparell, així com una reducció significativa en la generació de residus electrònics que supera les 11.000 tones anuals a Europa. Tot i les crítiques inicials d'algunes empreses tecnològiques, la majoria de fabricants ja han començat a adaptar els seus productes. Malgrat l'aplicació de la normativa, no es començaran a notar els efectes fins que els antics carregadors quedin totalment obsolets. De fet, el termini per adaptar la norma als ordinadors portàtils s'acaba el 28 d'abril del 2026.
En successos, els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que robava coure en centres escolars i equipaments municipals de Catalunya.
Els pispes venien el material sostret a una ferralleria de l'Hospitalet de Llobregat i se'l relaciona amb 7 robatoris de coure al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Barcelonès. L'organització estaria formada per 4 persones, 2 de les quals van ser detingudes pels Mossos el 18 de desembre passat. Els 2 arrestats, de 42 i 40 anys, acumulen 101 antecedents policials. El 3er integrant del grup criminal està identificat i el 4er va ingressar en una presó de Suïssa aquest estiu.
D'altra banda, els Mossos busquen un home que va disparar aquest divendres diversos trets a l'aire a l'autopista AP7 a l'altura de Llinars del Vallès. Se'n desconeixen encara les causes.
La policia local de Torelló, a Osona, va denunciar ahir divendres a la tarda el conductor d'un vehicle per circular temeràriament per diversos carrers del barri de Montserrat i fugir dels agents. Va acabar sent detingut.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Per Nadal, el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't, tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Resposta. Generalitat de Catalunya.
Les 2:19, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. El govern impulsarà la construcció d'una potabilitzadora i un nou dipòsit d'aigua a la Vilella Baixa, al Priorat.
Això ha anunciat aquest matí el conseller de Presidència, Albert Dalmau, un projecte en què confien a erradicar el problema de subministrament d'aigua que ha patit el municipi durant la sequera. L'alcaldessa de la Vilella Baixa, Marta Camp, ha celebrat l'aposta per ambdós projectes.
El tema de la potabilitzadora ens pot solucionar el problema de que si en un futur ha de tornar a arribar aigua de l'Ebre perquè torna a haver sequera, també ens solucionarà aquest problema, i aleshores això ens dona molt aire com a municipi i per deixar solucionat d'una vegada el problema.
Albert Dalmau ha apuntat que l'executiu català manté el compromís de connectar el pantà dels Guiamets amb l'aigua de Garcia, si bé segueix estudiant el projecte per connectar el pantà de Siurana amb l'aigua de l'Ebre.
D'altra banda, el Zoo de Barcelona no ha obert portes aquest dissabte perquè ha mort l'elefanta Yo-Yo, que era la més longeva del món i que es trobava al zoo des de l'any 2009.
El paquiderm va arribar a la capital catalana provinent del desaparegut Rio León Safari i es calcula que ha viscut més de 54 anys, molt per sobre de l'esperança de vida dels elefants africans sota cura humana. El zoo de Barcelona ha lamentat la pèrdua d'una de les seves integrants més estimades. L'estat de salut de l'animal havia empitjorat en les darreres setmanes precisament per problemes vinculats a la seva avançada edat i l'animal acabant morint.
En un principi, l'equipament no havia especificat la causa del tancament i ho ha atribuït a motius tècnics.
El zoo ha fet el comunicat a les 8 del matí, dues hores abans del seu horari d'obertura habitual. Malgrat tot, alguns usuaris no s'han assabentat i s'han trobat que les portes no obrien.
En plana cultural, Joan Dausà va cloure aquest divendres els concerts del mes de desembre de la seva gira de Nadal. Ho va fer amb una doble actuació consecutiva a Terrassa, a la Factoria Cultural de la Cocapital Vallesana, una amb entrades exaurides.
És Nadal i a casa, prop de l'arbre el tio somriu als nens que corren a la cuina on nerviosos esperen que els cridem.
El públic va vibrar amb una nova mostra d'una gira molt íntima del cantant de Sant Feliu de Llobregat, que ha apostat per una gira de Nadal per quart any consecutiu. Ha passat fins ara, més de per Terrassa, per municipis com Mataró, Canyelles, Tarragona, Vilafranca i Barcelona. La gira tancarà el 3 i 4 de gener, el 3 al Teatre Principal d'Olot i el 4 amb un doble pas i final al Teatre Auditori de Riudoms.
D'altra banda, la programació d'arts escèniques de Tortosa anirà enguany de ruta per diferents espais de la ciutat per les obres del Teatre Auditori Felip Pedrell. L'Ajuntament del municipi del Baix Ebre ha programat una vintena d'espectacles que van des del cinema i el teatre fins a espectacles de circ, en una oferta variada i per a tots els públics. Des de 21 Ràdio, Joan Bericat.
Una vintena d'espectacles multidisciplinaris componen la programació d'arts escèniques de l'Auditori Felip Pedrell, que enguany es repartirà per diferents indrets de la ciutat. Obres de teatre, com el Quadern Gris, espectacles familiars, com les titelles de les aventures de Matito, o el cicle Gaudí de cinema i el documental del mes, es poden gaudir a espais com la plaça de l'Absis, el Museu de Tortosa, la platja de la Xiquina o la Cambra de Comerç.
Una programació que, com ja sabeu, s'està portant a terme en diferents espais alternatius de la ciutat, atès les obres que s'estan realitzant al Teatre Auditori Felip Pedrell. Presentem en esta ocasió una programació que començarà el dia 17 de gener i que s'allargarà fins al 13 de juny amb una vintena.
8 dels espectacles seran gratuïts. La resta tindran un cost de 5 euros. En aquest sentit, l'Ajuntament ha aprofitat aquestes dates per fer lots d'entrades i que es puguin regalar aquest Nadal.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de bàsquet. Ahir va començar la segona volta de l'Eurolliga pel Barça i ho va fer amb derrota al Palau Blaugrana.
Els culers van caure per 74-78 davant l'Estrella Roja i sumen 9 victòries i 9 derrotes en el balanç, que els deixa onzens i ara mateix fora del play-off.
A la Lliga ACB, i el Joventut va derrotar el Lleida en el duel català de la jornada.
Els de Badalona es van imposar per 92-72 i es col·loquen momentàniament a la sisena posició. El Lleida queda 13.
Demà diumenge es tancarà la jornada amb un clàssic Madrid-Barça a la capital espanyola a partir de 8:45 del vespre.
També jugarà el Saragossa Bàsquet Girona a 12:45 del migdia i el Baxi Manresa Bascònia a les 5 de la tarda.
A la Lliga Femenina aquest dissabte és el torn pel Cadí la Seu.
L'equip lleidatà rep el Saragossa a 8:45 del vespre. Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
El Casa de Montsaragossa arriba amb 5 victòries consecutives. El Cadí la Seu, per la seva part, ve de perdre en l'anterior cita a la pista del Baxi Ferrol. Isaac Fernández, entrenador del conjunt de la Seu d'Urgell, parlava així del rival i de la situació del seu equip.
És un molt bon equip, que juga bé, que competeix molt bé, que sempre treu els partits, amb el qual, doncs, bueno, per nosaltres... tarea complicada, no?, que li diuen, però bueno, és a casa, volem que, com és l'últim partit de l'any i que crec que és un dia pues, atractiu per la gent, que sigui un partit on nosaltres el puguem competir bé, tot i la dificultat, perquè estem en una situació en la que, bueno, ja tots els partits per nosaltres comencen a ser importants i s'ha de notar aquesta necessitat que tenim de guanyar partits.
El partit del Palau d'Esports aquest dissabte a 7:45 del vespre.
Mentre que demà es viurà un duel català entre el Joventut de Badalona i el líder, l'Espar Uni Girona, a 1:45 del migdia.
Parlem ara de bàsquet formatiu. Més de 300 jugadors i jugadores participaran aquest cap de setmana en el Torneig dels Volcans, que se celebra a Olot.
Serà la quarta edició d'aquesta competició que ha aconseguit l'objectiu que perseguia des del principi, omplir el buit de bàsquet que hi havia durant les festes de Nadal. Olot FM, Guillem Guardiola.
El millor bàsquet formatiu del país es tornarà a reunir aquest cap de setmana en la quarta edició del Torneig dels Volcans. Hi participaran un total de 32 equips, 8 a cada categoria del nivell d'àmbit català, principalment de les categories preferent de primer any i interterritorial. Un dels artífexs d'aquest torneig, des dels seus inicis, ha estat Jordi Gelis, entrenador d'un equip de base del bàsquet Girona i que durant les festes de Nadal dedica part del seu temps a preparar el Torneig dels Volcans. Alguns dels equips que hi participaran són aquests.
Els més destacats podríem dir que és el Manresa. El Manresa fa anys que ens porta els equips d'infantil de primer any i cadet de primer any. Per tant, aquí jugadors que l'any que ve estaran jugant al nivell preferent, que dèiem d'1-14, doncs jugadors que l'any que ve estaran jugant a 1-14. L'UEM Mataró, que el Mataró és dels clubs de l'àrea metropolitana que està fent més bon treball últimament, sempre inculant equips al top 4 català. I després també tenim algun equip del Joventut de Badalona i un equip de bàsquet Girona. Per tant, podríem dir que dels 8 equips preferents, dels 8 clubs preferents a nivell de català.
El Torneig dels Volcans reunirà els jugadors cadets aquest dissabte, mentre que durant el segon hi competiran els jugadors infantils.
En futbol sala, el passat vespre es va jugar la darrera jornada de Lliga de l'any abans de la Copa Catalunya i amb males notícies pels catalans.
L'Indústria Santa Coloma va caure a casa per 3-4 davant el Burela en els darrers instants de partit després d'haver empatat un marcador desfavorable. Cauen del play-off. També va perdre el Barça a la pista de l'Osasuna Magna per 4-3, deixant-se aixecar un resultat favorable en els últims 2 minuts. Els culers són tercers.
Demà jugaran les semifinals de la Copa Catalunya masculina de futbol sala entre l'Hospitalet i el Barça i el Mataró i el Santa Coloma.
Dilluns serà el torn per a les finals. La femenina enfrontarà la Penya Esplugues amb el Manu Les Corts.
Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
ara són 2:15.
Notícies en xarxa cap de setmana, amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Les comarques de Lleida i el Pirineu viuen el millor cap de setmana de les vacances de Nadal si es mira des de la vessant turística. De fet, freguen el ple i ho fan a pocs dies, a més d'un cap d'any que esperen amb optimisme. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Les estacions d'esquí esperen vendre més de 180.000 forfets fins al dia de Reis i a la Plana. També s'espera una ocupació més alta a partir d'aquest cap de setmana.
D'altra banda, continuem amb plenes festes de Nadal arreu de Catalunya. Avui és el Dia dels Sants Innocents i en diversos municipis es viuen actes i celebracions.
També en molts indrets són protagonistes els parcs de Nadal i les fires, especialment dedicades als infants i les famílies.
D'altra banda, la circulació a la línia R8 de Rodalies s'ha restablert aquest migdia entre Granollers Centre i Martorell Central, un cop solucionats els problemes de tensió a la catenària que s'han produït de bon matí i han deixat la línia sense circulació.
La incidència s'ha concentrat a les instal·lacions de Granollers Centre. Renfe ha gestionat un transport alternatiu per carretera entre les estacions de Martorell Central i Mollet-Sant Fos.
Des d'avui, el carregador USB-C ja és l'únic permès a la Unió Europea en bona part dels aparells electrònics.
Tots els telèfons mòbils, tauletes i altres dispositius electrònics han d'incorporar un carregador únic d'aquest tipus en compliment de la nova directiva europea, que entra en vigor després d'un termini d'adaptació de 2 anys.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte amb encara algunes boires a l'interior. Sergi Càrceles, bon dia.
Hola, com estem? Avui estem tenint aquestes fortes boires a les terres de Ponent, sobretot al sector de Cervera, Tàrrega, Mollerussa o Lleida, fins i tot a la conca de l'Ebre, a Móra d'Ebre, i en aquestes boires que ens acompanyaran també aquesta tarda. Unes temperatures màximes que, sobretot, són elevades a la costa, arribant a màximes de 15-16 graus, i molt de sol al Pirineu i Prepirineu. Per demà no canviarà la cosa. Continuarem tenint aquestes boires a l'interior i molta tranquil·litat a la resta del territori.
N'estarem pendents. En Cultura, Joan Dausà va cloure aquest divendres els concerts del mes de desembre de la seva gira de Nadal.
Ho va fer amb una doble actuació consecutiva a Terrassa, la Factoria Cultural de la Cocapital Vallesana, amb entrades exaurides.
En esports, en bàsquet, ahir va començar la segona volta de l'Eurolliga pel Barça i ho va fer amb derrota al Palau Blaugrana.
Els culers van caure per 74-78 davant l'Estrella Roja i sumen 9 victòries i 9 derrotes en el balanç, que els deixa 11ens i ara mateix fora del play-off.
A la Lliga ACB, ahir el Joventut va derrotar el Lleida en el duel català de la jornada per 92-72.
Demà diumenge es tancarà la jornada amb un clàssic Madrid-Barça a partir de 8:45 del vespre.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. Les comarques de Lleida i el Pirineu viuen el millor cap de setmana de les vacances de Nadal si es mira des de la vessant turística. Freguen el ple d'ocupació a pocs dies a més d'un cap d'any que esperen amb optimisme.
Les estacions d'esquí esperen vendre més de 180.000 forfets fins al dia de Reis i a la Plana també s'espera una ocupació més alta a partir d'aquest cap de setmana. Lleida Televisió, Segrià, Eva Cortijo.
Al Pirineu, en moments puntuals, es pot penjar el cartell de complet, però l'ocupació mitjana està al voltant del 85-90%. Els visitants en aquesta època són sobretot famílies, tot i que s'ha notat un cert repunt del turista francès, que busca sobretot tranquil·litat i paisatge. Segons el director de màrqueting del Patronat de Turisme, Julià Alegre, també es reactiva l'economia gràcies a les segones residències.
Familiar, bàsicament estatal, tot i que comencen a venir també turistes francesos i també hem de reconèixer que a banda dels turistes venen moltes zones residència que ajuden també a dinamitzar l'activitat a les estacions d'esquí i les activitats paral·leles com poden ser les fetes per les més de 200 empreses dedicades a la neu i altres activitats que poden haver-hi al territori com festes populars, belens, mercats, etc, etc.
A la Plana les activitats són el principal pol d'atracció, però les ocupacions seran més baixes. A partir del 2 de gener, els establiments estan a l'espera de les reserves d'última hora.
Els càmpings de la demarcació de Lleida i de l'Alta Muntanya estan vivint també un gran inici de campanya d'hivern.
En les zones on es fa turisme d'esquí hi ha molt bones xifres, tant en bungalows com en caravanes. A la Plana de Lleida es mantenen en un nivell estable per l'època de l'any.
Segurament la Vall d'Aran serà una zona on s'hi acostaran molts turistes els propers dies. L'Ajuntament de Naut Aran ha començat a sancionar els primers vehicles que no han introduït el tiquet o pagat el parquímetre als estacionaments regulars de les poblacions de Garòs, Arties i Salardú.
Cal recordar que els veïns que paguen l'impost de circulació al municipi poden utilitzar aquests aparcaments de forma gratuïta. La resta d'usuaris també tenen la primera hora de franc, però a partir d'aquell moment han d'abonar 30 cèntims l'hora. Lleida Televisió, Viella, Álvaro Ordóñez.
L'Ajuntament de Naut Aran va situar durant el pont de la Puríssima les primeres sancions per impagament en els tres estacionaments regulats que hi ha en les poblacions de Garòs, Arties i Salardú als pocs dies de posar-les en funcionament. Estacionar ja té un cost de 0,30 cèntims l'hora, sent la primera gratuïta per tots els usuaris, mentre que l'import de la sanció per no treure el tiquet és de 6,90 euros. Els veïns del Naut Aran que paguen l'impost de circulació en el municipi poden aparcar sempre de forma gratuïta i l'Ajuntament estudia bonificar també a aquelles persones que treballin en empreses establertes en el municipi, com per exemple l'estació d'esquí de Baqueira Beret. César Ruiz Canela, alcalde de Naut Aran.
Hi ha més parquis que no se pague, més hi ha hagut treballadors que ens han demanat entre poder haver hi ha distinció, entre poder aparcar tot l'any, que seran 100 euros, se volen aparcar són que en el que són la temporada d'hivern, doncs els daran hi ha acreditació, però hauran de pagar com in bono.
Cal recordar que la nova normativa s'aplica amb l'objectiu de generar una contraprestació de les finques que el consistori lloga de forma anual per ampliar les places d'aparcament, especialment en èpoques d'alta afluència turística.
De la zona de Lleida anem cap a Girona. La Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques Gironines preveia una mitjana d'ocupació d'entre el 65 i el 70% al Pirineu gironí durant totes les vacances de Nadal, però pujarà a partir d'aquest mateix cap de setmana i fins al dia 1 de gener.
A les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya, l'ocupació passarà d'un 60-70% de mitjana els últims dies fins al 100%.
Menys protagonisme tindran, com és habitual en aquestes dates, les destinacions del litoral català, malgrat que les previsions també són força bones.
Tant la Costa Brava com la Costa Daurada, el percentatge de flota hotelera oberta és força reduït, un 20% de mitjana a la Costa Brava. Esperen els usuaris habituals en aquests caps de setmana de festes de Nadal i també per Cap d'Any, però són conscients que la gent obté aquestes dates per la muntanya. En el conjunt de la Costa Brava i la Costa Daurada, l'ocupació aquests dies podria estar entre el 40 i el 60%.
És un percentatge molt similar al que es preveu d'ocupació al llarg d'aquestes dates nadalenques a les Terres de l'Ebre i al Delta, la mitjana habitual d'aquests dies.
Tot i això, el sector espera que aquest cap de setmana previ a Cap d'Any i fins llavors es pugui arribar al 80%.
Avui és 28 de desembre, és el Dia dels Sants Innocents i alguns municipis de Catalunya encara s'esforcen per mantenir ben viva aquesta tradició de les dates nadalenques. És el cas de Terrassa, al Mercat de la Independència, on volen mantenir viva no només la tradició de comprar les seves instal·lacions, sinó aquestes també més pròpies de les dates de Nadal. Per això s'ha dedicat al taller que setmanalment ofereix a la mainada a la festivitat dels Sants Innocents perquè confeccionin llufes per enganxar els clients i així mantenir viva l'entremaliadura. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
Aprofitant l'espai infantil que el Mercat de la Independència ofereix cada dissabte per entretenir la mainada mentre els pares fan la compra, els responsables de la iniciativa han ideat un taller de llufes coincidint amb el Dia dels Sants Innocents, una proposta molt ben rebuda pels més menuts.
Estem fent llufes per penjar-li a la gent i aquestes blanques són per decorar i quedar-te-les per tu.
Unes cases que s'enganxen a l'esquena pels innocents.
Tot plegat pensat per mantenir vives les tradicions d'aquesta època. Ens ho explica Joan Font, responsable dels paradistes al mercat.
Aprofitant que són els Sants Innocents, doncs fer una miqueta de rebombori, una mica de fullona dintre del mercat, que els nanos no estiguin aquí quiets, sinó que estiguin donant voltes i puguin fer la llufa i recuperar una miqueta això que dius, de la tradició de penjar la llufa.
Com aquestes llufes, són moltes les manualitats que els més petits poden fer cada setmana al cèntric mercat del Raval de Montserrat.
Tot amb material reciclat i, bueno, intentem fer que els nens tinguin altres alternatives.
En aquesta ocasió, un taller nadalenc ha fet que aquest dissabte alguns clients hagin sortit al mercat amb alguna cosa més que productes frescos.
A Reus, el rei Moixó tornarà a ser aquesta tarda el rei dels bojos, coincidint amb aquest Dia dels Sants Innocents.
Es tracta d'un antic costum del segle XIX que es va recuperar el 2017 a la capital del Baix Camp. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
Aquest 28 de desembre, Reus reviurà una de les seves tradicions més singulars amb la tornada del rei Moixó i els seus tabalers. La festivitat recupera l'esperit festiu d'aquesta figura, amb cap d'ocell, considerat el rei dels boigs, segons el costumari català de Joan Amades. L'acte organitzat pel Bou de Reus començarà a 6:45 al casal d'Espertaferro amb una cercavila que portarà el rei Moixó pels carrers de la ciutat, passant per diverses tavernes emblemàtiques fins a arribar a la plaça del Mercadal. Un cop al Mercadal, el pregoner del rei Moixó proclamarà les noves noves lleis carregades d'absurditats i prohibicions que marcaran simbòlicament el regnat del personatge durant aquest Dia dels Innocents. Seguint la tradició, el poble decidirà si permet que el rei continuï governant o el desterra fins l'any vinent. La figura del rei Moixó no és única als Països Catalans, ja que existeixen personatges similars com el rei Pàixaro de Biar o el rei Moro d'Agost d'Alacant.
Més enllà del Dia dels Sants Innocents, continua la programació de Nadal en tots els municipis de Catalunya. Està en marxa la fàbrica de joguines dels Reis d'Orient a la Fabra i Coats de Barcelona. L'espai va obrir les portes ahir, viu el primer cap de setmana i es pot visitar a partir d'ara cada tarda fins al dissabte vinent.
Es tracta d'un magatzem fantàstic i centre logístic on es desen i es distribueixen les joguines de la nit de Reis. Els visitants, que entren per torns cada 15 minuts, poden realitzar un itinerari preparat per ajudants de Ses Majestats per l'interior de la fàbrica on s'elabora les joguines, veure com es preparen els regals i descobrir secrets amagats.
També va obrir aquest divendres el nou Parc de Nadal de Tarragona, el recinte firal, que obre a partir d'ara cada dia d'11 del matí a 2 de la tarda i de 5 a 8 del vespre fins al dissabte vinent també, excepte el 31 de desembre, que obrirà només en horari de matí, i el 1 de gener, que obrirà només a la tarda.
En aquesta edició, el parc ha programat activitats per a tota la família, amb algunes novetats com la pista de gel, un inflable de parkour o el trenet de Nadal. També s'ha reforçat la programació d'espectacles amb desenes de companyies de música, dansa, teatre, circ i màgia. El recinte té capacitat per unes 200 persones i es preveu que hi passin unes 1.100 persones cada dia.
Seguim parlant d'actes de Nadal. Avui dissabte, Palamós estrena una nova edició dels Pastorets dels Showboys i recupera així aquest clàssic nadalenc després d'un any d'absència dels escenaris del municipi empordanès.
Una obra de teatre divertida que adapta el text original de Josep Maria Folch i Torres i que es converteix en una sàtira política i social a través de temes d'actualitat. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Dels Pastorets del Showboys se'n faran tres funcions al Teatre La Gorga fins aquest dilluns que ve. Serà la 19a edició, enguany amb moltes cares noves i també amb relleu a la direcció. Una de les directores, precisament Joana Orenya, parla de l'humor, la sàtira i la reivindicació social que són marca d'aquesta versió dels Pastorets.
Sí, sí, amb papers protagonistes, amb Lloqueta, Rovelló... Vull dir que tindreu l'oportunitat de veure'ls molta estona, aquestes noves incorporacions. Veu una mica de les polèmiques o de les coses que hi ha més a destacar, o sigui, com fa un recull del que ha passat més destacable de tot l'any.
Els Pastorets del Showboys estrenen avui al Teatre La Gorga de Palamós a 8:45 del vespre.
La circulació de trens a la línia R8 de Rodalies s'ha restaurat aquest migdia entre Granollers Centre i Martorell Central un cop solucionats els problemes de tensió a la catenària que s'han produït de bon matí i han deixat la línia sense circulació.
La incidència s'ha concentrat a les instal·lacions de Granollers Centre. Renfe ha gestionat un transport alternatiu per carretera entre les estacions de Martorell Central i Mollet Sant Fost. Tècnics de DIF han treballat en la resolució de l'avaria i Protecció Civil havia activat la prealerta del Ferrocat, que ja s'ha donat per finalitzada.
A tot això, els usuaris de Rodalies i de mitjana distància ja poden adquirir els abonaments per als primers 4 mesos del 2025, després que es confirmés que la gratuïtat del servei s'amplia fins al juny.
Tot i que són gratuïts, per aconseguir els abonaments cal pagar una bestreta de 10 euros en el cas de Rodalies i de 20 si s'opta per l'abonament per a viatgers freqüents de mitjana distància. Si es fan un mínim de 16 viatges durant aquests mesos, els diners es retornen als usuaris.
D'altra banda, aquest divendres han quedat aprovades les noves tarifes del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona per l'any vinent, amb un increment del 3%, que coincideix amb el que s'aplicarà arreu de Catalunya. Els nous preus de 2025 entraran en vigor el 15 de gener. A Barcelona, la T-Usual i la T-Jove mantindran les bonificacions actuals del 50%. La T-Usual per una zona passarà a costar 22 euros, la T-Casual 12,5 i la T-Jove 44.
Pel que fa a Tarragona, la T10 d'una zona incrementarà el seu preu actual de 6,30 euros a 6,50. La T-Més pujarà dels 24 euros als 24,75 i la T-Jove tindrà un preu de 49,45 euros, fins ara costava 48.
A Girona, la T10 d'una zona passarà de 6 euros a 6,20. La T-Més tindrà un cost de 25,75. Fins ara en costava 25 i la T-Jove passarà de 49 a 50,5.
En el cas de Lleida, la T10 d'una zona tindrà un cost de 5,30 euros, fins ara costava 5,15, la T-Més s'enfilarà fins als 21,35 euros, fins ara costava 20,70, i la T-Jove passarà de 41,40 euros a 42,65.
Des d'avui, el carregador USB-C ja és l'únic permès a la Unió Europea en bona part dels aparells electrònics.
Així, tots els telèfons mòbils, tauletes i altres dispositius electrònics han d'incorporar un carregador únic d'aquest tipus en compliment de la nova directiva europea, que entra en vigor després d'un termini d'adaptació de 2 anys. Ho explica Ángeles Cid, d'Electrodoméstico Cid, en declaracions a Vallès Visió.
La idea es esa, que nos quedemos solo con el USB-C para todo, tablet, cámaras, móviles, incluso hasta las afeitadoras vienen ya sin enchufe ni nada, vienen solo con cable. Mucho mejor, porque así pues con una cosa no te tienes que llevar de vacaciones 5 cables o en el coche 2 o 3 diferentes, sería lo más lógico.
Això suposarà a partir d'ara un estalvi econòmic per als consumidors que no hauran de comprar diversos carregadors per a cada aparell, així com una reducció significativa en la generació de residus electrònics que supera les 11.000 tones anuals a Europa. Tot i les crítiques inicials d'algunes empreses tecnològiques, la majoria de fabricants ja han començat a adaptar els seus productes. Malgrat l'aplicació de la normativa, no es començaran a notar els efectes fins que els antics carregadors quedin totalment obsolets. De fet, el termini per adaptar la norma als ordinadors portàtils s'acaba el 28 d'abril del 2026.
Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que robava coure en centres escolars i equipaments municipals de Catalunya.
Els pispes venien el material sostret a una ferralleria de l'Hospitalet de Llobregat i se'l relaciona amb 100 robatoris de coure al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Barcelonès. L'organització estaria formada per 4 persones, dues de les quals van ser detingudes pels Mossos el 18 de desembre passat. Els dos arrestats, de 42 i 40 anys, acumulen 101 antecedents policials. El tercer integrant del grup criminal està identificat i el quart va ingressar en una presó de Suïssa aquest estiu.
D'altra banda, els Mossos busquen un home que va disparar aquest divendres diversos trets a l'aire a l'autopista AP7 a l'altura de Llinars del Vallès.
I la policia local de Torelló, a Osona, va denunciar ahir divendres a la tarda el conductor d'un vehicle per circular temeràriament per diversos carrers del barri de Montserrat i fugir dels agents. Va acabar sent detingut.
A tot això, una quinzena d'agents de la policia local de Santa Coloma de Gramenet han recorregut aquest matí els carrers del barri del Fondo, on cada dissabte celebra el mercat setmanal de venda no sedentària per combatre els furs i el top manta.
Per Nadal, el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't, a la butaca enamora't, tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Passen 2:45. Seguim buscant informacions de proximitat. El Zoo de Barcelona no obert portes aquest dissabte perquè ha mort l'elefanta Yo-Yo, que era la més longeva del món i que es trobava al zoo des del 2009.
El paquiderm va arribar a la capital catalana provinent del desaparegut Rio León Safari i es calcula que ha viscut més de 54 anys, molt per sobre de l'esperança de vida dels elefants africans sota cura humana. L'estat de salut de l'animal havia empitjorat a les darreres setmanes precisament per problemes vinculats a la seva edat avançada i l'animal acabant morint.
Obrim plana cultural. Joan Dausà va cloure aquest divendres els concerts del mes de desembre de la seva gira de Nadal. Ho va fer amb una doble actuació consecutiva a Terrassa, a la Factoria Cultural de la Cocapital Vallesana, una amb entrades exaurides.
És Nadal i a casa, prop de l'arbre el tio somriu als nens que corren a la cuina on nerviosos esperen que els cridem.
El públic va vibrar amb una nova mostra d'una gira molt íntima del cantant de Sant Feliu de Llobregat, que ha apostat per una gira de Nadal per quart any consecutiu. Ha passat fins ara, a més de per Terrassa, per municipis com Mataró, Canyelles, Tarragona, Vilafranca i Barcelona. La gira tancarà el 3 i 4 de gener, el 3 al Teatre Principal d'Olot i el 4 amb un doble passi, fins a final al Teatre Auditori de Riudoms.
D'altra banda, les germanes Judit i Meritxell Nederman van emocionar el passat vespre a l'Auditori de Girona amb el seu concert amb les Nadales com a protagonistes.
Van sonar...
Cridarem en el noi de la mare, què li darem que li sàpiga?
Van sonar temes populars com El noi de la mare, Prec de Nadal o El desembre congelat, amb nous arranjaments i les seves característiques veus. El record d'haver cantat i tocat aquestes Nadales en família va ser un dels impulsos que van portar les germanes Niederman a enregistrar el disc present l'any 2019, un àlbum amb una revisió de Nadales populars catalanes.
Més música. Melendi va tancar la passada nit la seva gira 20 anys sin notícies amb el tercer i últim concert d'aquest mes de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán.
Després de passejar aquesta gira per més de 50 ciutats amb el cartell d'entrades exaurides en més de 40 ocasions, l'Asturià ha posat punt i final en un Sant Jordi entregat, tant amb les cançons més recents com amb les més habituals. El públic va viure amb Caminando por la vida, Tu jardín con enanitos o Tocado y hundido, entre molts altres temes que van sonar a la capital catalana.
A tot això seguim parlant de cultura. A la Biblioteca Municipal de Palafrugell tanca dos mesos per obres. Des de Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
Els propers mesos de gener i febrer d'aquest 2025, la Biblioteca de Palafrugell farà una aturada en el seu camí de promoció lectora i participació cultural de la ciutadania. 25 anys després de la seva inauguració l'octubre del 2001, l'equipament principal del sistema de lectura pública de Catalunya a Palafrugell renovarà alguns elements de pavimentació, il·luminació i pintura, entre altres, per oferir una millor imatge als seus usuaris. Tanmateix, no serà un tancament total, sinó que l'equip bibliotecari estarà disponible com a punt d'informació i servei a la sala polivalent de la biblioteca, en horaris de matins de 10 a 2 quarts de 2. A les tardes d'hivern, en la mateixa sala polivalent de la biblioteca, el personal continuarà amb les activitats regulars programades, clubs de lectura, hores del conte i tallers. Per tant, tot i les circumstàncies de reforma, la biblioteca continuarà.
D'altra banda, la programació d'arts escèniques de Tortosa anirà enguany de ruta per diferents espais de la ciutat per les obres del Teatre Auditori Felip Pedrell.
L'Ajuntament del municipi del Baix Ebre ha programat una vintena d'espectacles que van des del cinema i el teatre fins a espectacles de circ, en una oferta variada i per tots els públics. 21 Ràdio, Joan Bericat.
Una vintena d'espectacles multidisciplinaris componen la programació d'arts escèniques de l'Auditori Felip Pedrell, que enguany es repartirà per diferents indrets de la ciutat. Obres de teatre, com el Quadern Gris, espectacles familiars, com les titelles de les aventures de Matito, o el cicle Gaudí de cinema i el documental del mes, es poden gaudir a espais com la plaça de l'Absis, el Museu de Tortosa, la platja de la Xiquina o la Cambra de Comerç.
Una programació que, com ja sabeu, s'està portant a terme en diferents espais alternatius de la ciutat, atès les obres que s'estan realitzant al Teatre Auditori Felip Pedrell. Presentem en esta ocasió una programació que començarà el dia 17 de gener i que s'allargarà fins al 13 de juny amb una vintena.
8 dels espectacles seran gratuïts. La resta tindran un cost de 5 euros. En aquest sentit, l'Ajuntament ha aprofitat aquestes dates per fer lots d'entrades i que es puguin regalar aquest Nadal.
Les 2:52, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de bàsquet. Ahir va començar la segona volta de l'Eurolliga pel Barça i ho va fer amb derrota al Palau Blaugrana.
Els culers van caure per 74-78 davant l'Estrella Roja i sumen 9 victòries i 9 derrotes en el balanç, que els deixa 11 anys i ara mateix fora del play-off.
A la Lliga ACB ahir el Joventut va derrotar el Lleida en el duel català de la jornada.
Els de Badalona es van imposar per 92-72 i es col·loquen momentàniament a la sisena posició. El Lleida queda 13.
Demà diumenge es tancarà la jornada amb un clàssic Madrid-Barça a la capital espanyola a partir de 8:45 del vespre.
També jugarà el Saragossa Bàsquet Girona a 1:45 del migdia i el Baxi Manresa Bascònia a les 5 de la tarda.
I a la Lliga Femenina aquest dissabte és el torn pel Cadí la Seu.
L'equip lleidatà rep el Saragossa a 8:45 del vespre. Uau, Lleida Ràdio, Sergi Quiu.
El Casa de Montsaragossa arriba amb 5 victòries consecutives. El Cadí la Seu per la seva part ve de perdre en l'anterior cita a la pista del Baxi Ferrol. Isaac Fernández, entrenador del conjunt de la Seu d'Urgell, parlava així del rival i de la situació del seu equip.
És un molt bon equip, que juga bé, que competeix molt bé, que sempre treu els partits, amb el qual, doncs, bueno, per nosaltres, tarea complicada, no?, que li diuen, però bueno, és a casa, volem que, com és l'últim partit de l'any i que crec que és un dia, doncs, bueno, atractiu per la gent, que sigui un partit on nosaltres el puguem competir bé, tot i la dificultat, perquè estem en una situació en la que, bueno, ja tots els partits per nosaltres comencen a ser comencen a ser importants i s'ha de notar aquesta necessitat que tenim de guanyar partits.
El partit del Palau d'Esports aquest dissabte a 8:15 del vespre.
Mentre que demà es viurà un duel català entre el Joventut de Badalona i el líder, l'Espar Unix Girona, a 1:15 del migdia.
En handbol, el CAC 7 Balonmano Granollers tanca l'any avui al Palau d'Esports amb la visita de la Rioja.
Serà a partir de les 6 de la tarda, en l'onzena jornada de la Divisió d'Honor Femenina. En parla Robert Cuesta, l'entrenador del Granollers.
El Grafometal Sporting La Rioja és un equip que s'ha reforçat molt i molt bé, és un equip molt perillós en totes les seves posicions. Tenen jugadores de perfils molt diferents, que això fa que puguin jugar coses molt diferents en funció de qui estigui a pista. I sobretot el que més destacaria és la calma amb la que estan jugant als finals de partit, sobretot la calma amb la que estan jugant tots els partits. Elles tenen el seu pla de partit i el segueixen de principi a fi sense posar-se nervioses independentment del resultat.
Canviem novament d'esport. Parlem ara de futbol sala. El passat vespre es va jugar la darrera jornada de Lliga de l'any abans de la Copa Catalunya i amb males notícies pels catalans.
L'Indústria Santa Coloma va caure a casa per 3-4 davant el Burela en els darrers instants de partit després d'haver empatat un marcador desfavorable. Cauen del play-off. També va perdre el Barça a la pista de l'Osasuna Magna per 4-3, deixant-se aixecar un resultat favorable als últims 2 minuts. Els culers són tercers.
I demà es jugaran les semifinals de la Copa Catalunya masculina de futbol sala entre l'Hospitalet i el Barça, i el Mataró i el Santa Coloma.
Dilluns serà el torn per les finals. La femenina enfrontarà la Penya Esplugues amb el Mamut Les Corts.
En futbol, amb la competició aturada i en el compte enrere activat, el Barça busca fórmules per poder inscriure Dani Olmo i Pau Víctor abans de l'1 de gener, després que el jutjat mercantil decidís denegar i la cautelar sol·licitada pel club.
El Barça té previst presentar el pròxim dilluns al jutjat de primera instància una nova demanda. En aquest sentit, la Lliga de Futbol Professional ha emès un comunicat que celebra aquesta decisió judicial.
Més futbol, l'estadi de Butarque, Leganés tornarà a acollir la pròxima edició de la Supercopa Femenina, en què el Barça s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la primera semifinal del torneig, que serà dimecres 22 de gener.
L'altra semifinal la disputaran el Real Madrid i la Real Societat. Les blaugranes defensen el títol aconseguit l'any passat.
Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons qui us ha parlat, Guillem Camps i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Que acabeu de passar un molt bon dissabte i les bones festes que arriben.
La xarxa de comunicació local.
You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a secondhand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart? Confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Got to do it. What?
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Guillem Camps. La circulació a la línia R8 de Rodalies s'ha restablert aquest dissabte.